Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Deixem enrere la jornada de partits de seleccions. Ja us adverteixo, per si no ho sabíeu, que en un mes en tindrem un altre. Al darrer en surt l'ha protagonitzat Lewandowski, que ahir va rebre una entrada brutal, brutal, del porter de Croàcia, Livakovic. Està bé, afortunadament, de miracle, però està bé Lewandowski. Ja hem de mirar endavant, que el que ve en clau Barça és apassionant. Sevilla diumenge, Bayern de Múnich la setmana que ve, després el clàssic i després el derbi. I a més recupera Flick peces destacades pel mig del camp. Ja tornen Olmo, Fermín i Gavi. Així que en uns minuts truquem al gran analista Àlex Dalmas per veure com s'ho farà Flick per gestionar tots aquests elements i també el tema de la porteria, que Chesney demana pas. Pendents de l'actualitat esportiva i també de la institucional al Barça. Els grups d'oposició, tots, han fet un comunicat instant la directiva que reformuli els comptes i que ajorni l'assemblea per tal que es pugui celebrar de manera presencial. Veurem què passa, però cada vegada són més les veus que demanen que els comptes s'han de reformular, com ha advertit l'auditora Grant Thornton. Victòria de la selecció espanyola 3-0 davant de Sèrbia, tot i les baixes a la Nations League. Està Espanya classificada pels quarts de final. Veurem si primera o segona de grup en funció del que passi en els dos partits que queden contra Dinamarca i Suïssa. Pedri i Cubarsí van entrar a la segona part del partit. També ahir, en les eliminatòries sud-americanes, destaquem la victòria del Brasil 4-0 sobre Perú, amb dos gols de Rafinha, de penal als dos, i la victòria d'Argentina 6-0 davant Bolívia, amb hat-trick de Messi, que ha dit que quan juga amb la selecció se sent com un xaval. Encara en futbol internacional, és notícia Thomas Tuchel, nou seleccionador anglès fins al Mundial del 26. A l'Espanyol avui sentirem Edu Expósito, que aquesta setmana ha tornat a treballar amb el grup 9 mesos després. Kral i Kumbula ja treballen a la Ciutat Esportiva. Al Girona fins demà, Mitchell no recuperarà tots els internacionals. I tenim avui Champions femenina. Juga el Barça a partir de les 9 de la nit al Johan Cruyff. Segona jornada, Barça-Hammarby-Suec. Obligades a guanyar les de Romeu després de perdre en el partit inicial en la primera jornada al camp del Manchester City. En bàsquet juga el Barça partit d'Eurolliga al Palau contra el Mònaco a 8:45 i la penya rep en partit d'Eurocup a Badalona el Wolves. A la Champions, derrota ahir del Manresa a la pista del Dertona italià per 102-85. En handbol juga el Barça partit de Champions a la pista del Zagreb i en vela segueix la final de la Copa Amèrica. Aquest matí ja s'ha disputat la cinquena regata, volem saber com ha anat. Estem al port de Barcelona amb el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Buenas tardes, Ineos se ha anotado su primera victoria de esta final después de un error en la presalida de Emirates New Zealand, que han perdido el vuelo permitiendo a los británicos dejar la final 4-1, todavía favorable al equipo oceánico. En breve comienza la segunda regata del día.
Gràcies, Juan. Tornarem després a les aigües del port de Barcelona. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui creieu que ha de ser titular en els propers partits al mig del camp, que recupera Flick efectius? Us hem donat les quatre opcions que us podem donar. Voteu per De Jong al 12%, per Pedri al 36%, per Casador al 38%, per Dani Olmo al 14%. En clau espanyol, la pregunta és si forçaríeu el retorn de Puado a Sant Mamés. Heu votat que sí o esteu votant que sí al 22%. Preferiu recuperar-lo o dosificar-lo de cara al partit contra el Sevilla al 78%. I en clau Girona, la pregunta és si s'ha fet un lloc a l'11 titular Van de Beek. Creieu que sí al 58%, que no al 42%. Marc Peires està al control de so. Edu Badia a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem el programa d'avui dimecres amb l'actualitat del Barça. Hem de fer primer un bloc esportiu i després farem un segon bloc institucional, que tenim assemblea de compromissaris el dissabte. Comencem amb les novetats esportives primer amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el darrer ensurt de la jornada de partits de seleccions el protagonitza Lewandowski, que jugant ahir amb Polònia va rebre una entrada brutal del porter de Croàcia. Finalment no té res, però veient l'entrada, doncs, els pèls de punta, li podia haver fet molt de mal, eh?
Sí, Livakovic li va fer aquesta entrada, que és veritat que al moment Lewandowski va a terra i aixeca el braç ja, com dient, mira l'entrada que m'han fet, i demanant ajut a les assistències mèdiques de Polònia. Allà salten les alarmes, evidentment, a Can Barça, perquè és el pichichi de la Lliga, el nou a la referència ofensiva del Futbol Club Barcelona. Després es tranquil·litza més la gent quan a la zona mixta camina davant dels periodistes marxant Robert Lewandowski, no se'l veu massa coix, i a més ell, a la pregunta de com es troba, diu ok, o sigui que respon donant aquest vistiplau dient que sí, que està bé, i ha aterrat a Barcelona vora les dues de la tarda, ha arribat des de Polònia, avui l'equip té festa, ha arribat amb tranquil·litat i l'hem vist caminant perfectament. De fet, s'ha parat a signar fotografies, ha parat a signar samarretes amb els fans que estaven a la terminal corporativa, i ara Lewandowski, doncs, se li farà una prova, això sí, a Barcelona, a la ciutat esportiva, però està bé, està en condicions i no hauria de perdre's en cap cas el partit de diumenge al Barça-Sevilla, que és el primer partit després de l'aturada. Ha quedat en un ensurt, ell està bé, evidentment se li faran proves per veure que tot estigui al seu lloc, però no, per sort no hi ha lesió, i és una aturada de seleccions que acaba per sort pel Futbol Club Barcelona sense cap lesionat.
Sí, l'últim en actuar va ser Rafinha, de matinada en Brasil, dos golets, va guanyar Brasil, dos golets de Rafinha, de penal, això sí.
De penal, fins i tot un travesser, va fer un xut al travesser, victòria per 4-0 contra Perú, era per classificatori pel Mundial, el de Polònia era per la Nations League, el de Brasil classificatori pel Mundial de 2026, van guanyar 4-0 i va jugar 78 minuts, havia jugat 90 minuts en el partit anterior contra Xile, i segueix amb aquesta ratxa Rafinha, que és el jugador de les principals lligues, a més, que més contribueix entre gols i assistències. Si queda dos gols, torna a Barcelona, demà ja estarà l'entrenament per Hansi Flick, i és veritat que els tres homes que són titulars en atac, Lamine Yamal va tornar abans de la selecció, però està en condicions per jugar, Lewandowski amb aquest ensurt, però estarà en condicions per jugar, i Rafinha, doncs els tres han jugat amb les seves seleccions, així que venen amb càrrega de minuts a les seves cames, però estaran diumenge per jugar contra el Sevilla, i ha de veure Hansi Flick com els justifica, perquè no només hi ha el Barça-Sevilla, dimecres hi ha el Bayern, es rep el Bayern en Champions, i després dissabte 26 hi ha el clàssic al Santiago Bernabéu.
Molt bé, doncs avui festa, com deies, demà a treballar, i a veure si definitivament, que serà així, recupera Flick a tots aquests elements tan importants al mig del camp.
Sí, torna Olmo demà és el dia que està previst que torni Dani Olmo als entrenaments, que està fent recuperació aquests dies, doncs que ja torni als entrenaments. Ja sabeu que Fermín porta des de dilluns i dimarts fent entrenament amb el grup, i Gavi ja porta setmanes entrenant, i també s'espera que o dissabte o diumenge anunciï el Barça que torna Gavi un any després de la seva lesió, torna a una convocatòria.
Tenim per davant un tram de calendari apassionant pel Barça, amb debats futbolístics interessants que volem comentar amb el gran Àlex Dalmas. Àlex, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com esteu?
Molt bé, Àlex, molt bé. Escolta, beneït problema, no?, el que tindrà ja en breu Flick, que tindrà a la seva disposició, passa de tenir a tres migcampistes a tenir-ne sis, i a més els sis molt bons, Pedri, De Jong, Casador, Gavi, Fermín i Olmo. A veure com ho gestiona tot això.
Sí, beneït problema que es diu en futbol, a vegades no és tan beneït, no?, perquè com tu dius, tots són tan bons que et genera mal de caps, però home, sens dubte és una bona notícia. El Barça passarà a jugar amb especialistes a cada posició, en el mig del camp, que és la línia on no n'havia tingut. Són molts els partits on hem vist a Eric de mig centre defensiu quan ell no ho és. Hem vist reconvertit a Casador, etcètera, etcètera. Per tant, això són molt bones notícies. I sí, moltes ganes de veure-ho, perquè ara sí que hi hauran perfils especialistes del que vol Flick per cada una d'aquestes tres posicions del mig del camp, que cada una té la seva funció específica.
Clar. Et demano que et mullis, Àlex. Si tu haguessis de fer l'alineació, per exemple, per jugar contra el Bayern de Múnich la setmana que ve, a quins tres posaries? A veure...
Jo crec que, donades les circumstàncies actuals, perquè hem de tenir en compte que Gavi amb asterisc, Frenkie de Jong amb asterisc, per mi la més equilibrada, i per al que vol jugar el Barça i a Flick, i tal com està l'equip, per mi la millor, la més equilibrada, és Casador de 6, és a dir, a la posició 1 del mig centre,
sí.
Pedri i Dani Olmo per davant.
Sí, sí. Clar, és que tot això s'ha de tenir en compte. Gavi surt d'una lesió de pràcticament un any aturat, De Jong surt de lesió, s'han de tenir en compte els estats de forma i després s'ha de tenir en compte també, Àlex, com tu dius, les característiques de cada futbolista, no? Mm-hmm. Està clar que per jugar del que juga Casador ara mateix el millor és ell i que després Dani Olmo a prop de l'àrea et dona unes coses que cap d'aquests altres jugadors et dona, no?
Exacte, és a dir, el que ha muntat Flick i que de moment està funcionant molt bé és aquests tres rols diferents, no? La posició de 6, per això et dic que Casador crec que és la millor opció a dia d'avui, veurem De Jong si s'acaba adaptant o no, però és un futbolista que t'ho està equilibrant tot, perquè hem de pensar que quan el Barça es posa a camp contrari i tira els dos laterals a dalt, sempre té doncs, davanter i mitja punta en zona de remat, per tant necessites algun que ho equilibri, i això Casador ho està fent de meravella, és un jugador que sap equilibrar-ho tot, sap posar-se on s'ha de posar quan el Barça està posat a camp contrari. A més, l'altre dia vaig revisar dades i ja promitja 22 recuperacions sí, en els partits que jugant. Per tant, per mi és el millor. Després, Pedri té el component de que et pot fer les dues coses. Té un joc molt equilibrat, és a dir, ell té el balanç perfecte entre jugar fàcil o accelerar el joc quan toca o fer aquesta passada clau i fins i tot sumar-se a l'àrea. Crec que ara mateix, i repeteixo, veurem com tornen tots i com es van posant en forma futbolística, però Pedri ara mateix aquí jo el veig bastant imprescindible. I després, el tercer element del mig del camp, ja sabem que a Flick li agrada més un jugador que trepitgi àrea i que finalitzi que no un futbolista entre línies, no? Per això ha posat a Rafinha moltes vegades, per això quan ha estat Dani Olmo és imprescindible, i aquí Dani Olmo ho fa de meravella. Ja sabem la mitjana golejadora que porta des de que porta la nostra samarreta, diguéssim. Sí. A més, darrere de Lewandowski és de la plantilla qui més xuts promitja per partit, i és un jugador que trepitja molt bé l'àrea i que sap arribar molt bé. Per tant, a mi em sembla que aquest tercer element del mig del camp en la manera que vol Flick de fer jugar l'equip és perfecte per Dani Olmo.
Clar, aquí igual, si et faig aquesta pregunta, Àlex, d'aquí a un mes o un mes i mig, quan estiguin tots en el seu millor moment, igual canvia una mica la teva tria, o què?
Sí, és possible, perquè, a veure, ja et dic, primer, jo tinc moltes ganes de veure Frankie de Jong a les ordres de Flick, no? Perquè crec que és un jugador que li pot anar molt bé aquesta manera de jugar, en partits així una mica més verticals, una miqueta més oberts o de més ritme. Ell té cames per replegar i per fer, a veure on el veu, de moment l'hem vist sempre de 8, però tinc ganes de veure, potser aquesta tria canvia i s'acaba adaptant a la posició de 6 i aquí el que acaba saltant doncs, és Casador per, bé, o per rol o per galons o per el que sigui. Hem de veure com torna Gavi. Clar. A mi, jo crec que Gavi fins a l'any que ve no el veurem de manera estable en l'11 titular, però per la manera de... o per aquells aspectes importants per al futbol de Flick, que és la pressió alta i la pressió després de perdre pilota, Gavi és una meravella, és or pur. Per tant, també pot ser que el veiem aquí de 8. I no oblidem a Fermín, que bé, tots el tenim per un jugador més de segones parts i segurament si tothom està bé acabarà fent aquest rol, però no oblidem que ve de fer uns Jocs Olímpics que ha estat el millor, però amb moltíssima diferència de ser el jugador més decisiu de la selecció, i si està en aquest mode doncs Fermín haurà d'anar tenint minuts.
Dos cosetes més i acabo, Àlex. Tema porteria, que també té una gestió aquí complicada Flick. Què fem? Que jugui penya de moment fins que doni motius pel relleu, o apostem ja per Chesney de seguida quan es posi en forma? Com gestionem això?
Jo entenc que hauria d'entrar Chesney, entenc que entrarà Chesney i entenc que si se l'ha portat és perquè sigui important. Per tant, si el calendari fos un altre, jo hagués tirat a Iñaki Peña, però davant d'aquests tres partits, per jugar a Bayern i Madrid necessites tenir sensacions davant del Sevilla. Així que jo intueixo un canvi i crec que serà el més correcte, sense dir que Iñaki Peña hagi estat a mal nivell, però sí que és veritat que en certes sortides, en alguns moments de partit, doncs ha mostrat alguns dubtes i crec que és moment per fer el canvi.
Molt bé. I volia comentar un tema molt específic tàctic amb tu, que és el tema del fora de joc, que a mi em va cridar molt l'atenció l'altre dia contra l'Alavés, que el Barça va deixar l'Alavés 11 vegades en fora de joc i resulta que en tota la temporada ha deixat 62 vegades en fora de joc els davanters rivals, que és de llarg l'equip d'Europa que més vegades ho ha aconseguit. I jo crec que és un aspecte del joc que exemplifica que darrere del Barça de Flick hi ha molt de treball, Àlex.
Absolutament, Joan, absolutament. De fet, ho comentàvem, no? Ho hem comentat alguna vegada. Jo crec que Flick ha tocat dos, tres cosetes, sense que siguin molt complicades, però totes han estat molt importants. I una d'elles és aquesta coordinació de la línia defensiva. Tu has donat la dada, no? 62 vegades provocar que el teu rival es quedi fora de joc és una autèntica bogeria. El segon és el Brighton, amb 31. Per tant, estàs doblant el segon equip de les 5 grans lligues europees que més vegades forces el fora de joc. I per això s'ha de fer molt bé. Hi ha d'haver-hi molta coordinació, molta comunicació, tenir molt clar quan s'ha d'apretar, quan s'ha de mantenir la línia i quan has d'anar endarrere, perquè això és el gran perill, no? És a dir, en futbol sempre hi ha una premissa, que és que si el passador rival té pressió, tu pots aguantar la línia, si no té pressió has de tirar endarrere. Això el Barça ho està fent molt bé, de meravella. També ajuda, Joan, des del meu punt de vista, que s'ha repetit moltes vegades la línia defensiva, no? Yeah. És a dir, aquest Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Valde, l'hem vist moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, i això fa que estiguin molt ben coordinats. Si analitzeu un partit del Barça, sembla de tirar línies. Moltes vegades, quan surten, surten tots a la vegada, quan no, i ho estan fent molt bé. En aquest tram de calendari més exigent que ve, serà més important demà que mai, perquè també és veritat que si el rival fa una bona desmarcada, una bona passada, i hi ha un bon timing, acaba entrant. És a dir, és una acció impossible de defensar. Però perquè la gent que ens escolta ho pugui entendre, ara mateix el Barça ho està fent tan bé que obliga els rivals a que això sigui perfecte. Si no ho fan perfecte, és fora de joc. I aquest és el gran mèrit del Barça.
Àlex Dalmas, un plaer la xerrada, com sempre. Gràcies per l'anàlisi i una abraçada forta, eh?
Al contrari, el plaer és meu. Una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viaje sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:23. Anem ara amb el tema de l'assemblea, que és polèmic. Com sabeu, assemblea de compromissaris dissabte, assemblea telemàtica, és polèmica per dos motius. Primer, perquè s'està demanant que sigui presencial, i després pel tema dels números que vol presentar la porta i que no tenen el vistiplau de l'auditora. Per això l'oposició en bloc, Víctor, demana formalment que reformulin els números i que es faci una nova assemblea que sigui presencial.
Sí, aquest matí ens hem aixecat a les 8 del matí, hem fet un comunicat conjunt. Els nou grups d'opinió ja està dins si el futur, ahir escoltàvem a Víctor Font, doncs Víctor Font i el seu grup, si el futur estan dins d'aquest manifest que han signat els nous grups d'opinió, on demanen, en 4 punts, demanen primer el que dius tu, reformular els comptes perquè expliquen estan tancant pèrdues l'exercici, pèrdues de 91 milions d'euros i amb una irregularitat que ha detectat l'auditora i que això diuen en aquest manifest, has d'haver en una incorrecta formulació dels comptes que en el futur podria ser susceptible de generar responsabilitats cap al Futbol Club Barcelona. El que demanen és reformular els comptes, canviar la data de l'assemblea i quan arribi la nova data de l'assemblea que sigui en un format híbrid, presencial i també podria ser telemàtic. A més d'això, diuen, si el club es nega a reformular els comptes i a canviar la data, el que demanen és a tots els compromissaris, de fet aquests dies ja s'han posat en contacte amb ells, doncs que demanin el torn de paraula, després del primer punt que parla el president, quan exposin en el segon els números, demanin el torn de paraula i allà incito a l'auditori, els compromissaris que estiguin presents, diguin de canviar la data, diguin de canviar aquesta data i que reformulin els comptes. És el que demanen. I si no fa cas al club, el que demanen en l'últim punt d'aquest manifest és que votin en contra d'aquests pressupostos i tombin els pressupostos de la Junta Directiva de Joan Laporta. És el que demanen avui els grups d'opinió. Des del club, de moment, no s'han manifestat, no han dit res més en aquest manifest, i el que fan, doncs, seguir amb la seva programació.
Avui no tenim cap indici a aquesta hora de que el club s'hagi de replantejar res.
Res en absolut, ni comunicat, parlant ni que hagin proposat una trobada del president amb els representants de cada grup, i el club segueix amb la seva programació, que és avui i demà reunir socis compromissaris a l'Auditori 1899, on la vicepresidenta Elena Fort i el tresorer Ferran Oliver exposen el que serà l'assemblea de dissabte, una assemblea de dissabte on hi ha 4.331 socis compromissaris. Dins d'aquests socis compromissaris hi ha els senadors, que són els 1.000 socis més antics, que aquests sí tenen dret a anar presencialment, si volen, a l'auditori, i el que els expliquen és el funcionament, l'ordre del dia, el primer punt del discurs del president, que sol durar una mitja hora, el president Laporta, que llegeix, bueno, no llegeix, no té cap paper, i exposa tot el que ha estat aquest any i el que s'ha de votar. El segon és la liquidació del pressupost de la 23-24. Hi ha aquests 91 milions de pèrdues amb un superàvit de 12 milions amb la gestió ordinària, que és el que va explicar el Barça en aquest pressupost. Aquests 91 milions de pèrdues venen sobretot de Barça Studios, del que ha succeït amb Barça Studios. I el tercer punt és el pressupost per la 24-25, on es preveu, segons diuen els comptes del club, 893 milions d'euros d'ingressos amb 7 milions d'euros que estan previstos de benefici. Això és el que exposarà el Barça i el que estan explicant la tarda d'avui i la de demà la vicepresidenta i el tresorer als socis compromissaris. Veurem què passa demà a les 7 de la tarda. Joan Camproví, amb Som un Clam, té un gran acte a Montjuïc, al pavelló tèxtil de la Fira. Montjuïc està obert al públic. Veurem allà què s'explica, ja presentarà també el seu grup i el seu equip, i veurem en les pròximes hores, evidentment ho explicarem a l'Esports Cope, com avança això, com avancen aquest manifest dels grups, i si hi ha algun comunicat més o alguna reacció per part del Futbol Club Barcelona, que de moment, diem, a Esports Cope no hi ha res previst, ni comunicat ni reunió amb els representants dels grups.
Molt bé, una cosa més, Víctor, que ahir el club va presentar el cartell i els actes del 125 aniversari, eh?
Sí, en un cartell de Barcelona, hem passat de Miró Tàpies a Barcelona, aquest cartell...
No està malament el trident d'artistes, eh?
Està molt
Miró
bé,
Tàpies, Miquel Barcelona...
Sí, ho vam fer a l'Auditori també, a l'estrena, per cert, del podcast del 125è aniversari, un podcast que tindrà 11 capítols, i allà el president va donar les primeres declaracions del que serà aquesta celebració, i aquesta celebració estarà culminada amb un gran esdeveniment el 29 de novembre, divendres 22 de novembre, que és la data de fundació del club, al Gran Teatre del Liceu, on s'ha convidat a totes les personalitats, s'ha convidat també en aquest acte a mites i llegendes, s'ha convidat, per si la gent s'ho pregunta, a Leo Messi, està convidat. De fet, Leo Messi, en principi, participarà en el vídeo, que hi haurà un gran vídeo amb llegendes del Futbol Club Barcelona per felicitar el club pel seu 25è aniversari. S'ha convidat a tothom, veurem després qui pot assistir, però serà aquesta gran festa al Liceu, que és el dia, la data, el 29 de novembre de 2024, la data que farà 125 anys al Futbol Club Barcelona. A més d'això, ja ha preparat una caminata des de la ciutat esportiva Sant Joan Despí fins a Montserrat. Això durarà hores.
Aniràs o no?
No ho sé, si ja cobrirem algun tram, almenys farem per trams. Però potser cobrim algun tram, a veure si s'apunta algú de la Junta o del cos tècnic, i aquestes són les grans dates que tenen previstes, sobretot amb aquest aniversari, el 29 de novembre al Liceu, que és la gran data que té el club en els propers dos mesos.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El primer equip masculí del Barça preparant el partit davant del Sevilla i el club preparant l'assemblea de dissabte avui, que fa 20 anys del debut oficial de Leo Messi a Montjuïc, llavors l'estadi llogat per l'Espanyol. I tota l'oposició es mou per demanar que se'n reformulin els comptes i demanant també una nova data per a una assemblea que sigui híbrida o presencial. El club continua amb el seu full de ruta i organitza per avui i demà, abans de l'assemblea de dissabte, dues sessions per explicar els comptes als compromissaris, on únicament tenen dret a acudir personalment els senadors, que són aquells que tenen un número de soci entre l'1 i el 1.000. Abans, ahir el club va organitzar un acte de propaganda per presentar el cartell del 125è aniversari, obra del pintor de Felanitx, Miquel Barceló. Un acte envoltat de sensibilitat que marca la història del club, que es va fundar el 29 de novembre de 1899. Ara hi som encara a mitjans d'octubre, però és un bon moment de cara a l'assemblea de muntar actes amb senyals positius que toquin una mica la fibra dels més veterans, que conformen aproximadament una quarta part de l'assemblea. Mentretant, Hansi Flick, com dic, prepara i gestiona els seus jugadors, alguns amb cops i molèsties i altres recuperats per competir després de l'aturada de la UEFA i de la FIFA.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Arribem a 3:45.
Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Bona victòria d'Espanya en un bon partit, tot i les baixes contra Sèrbia. 3-0,
De fet, Espanya i Alemanya són les úniques dues seleccions que surten d'aquesta finestra d'octubre amb bitllet per quarts de final i que podrien certificar la primera plaça de grup al proper partit el mes vinent. 3-0 davant Sèrbia, victòria solvent, victòria de nivell, gols de Laporte, Morata i Àlex Baena, i victòries sense futbolistes com Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Gallà, Rodri, Gavi, Lamine o Nico Williams, que podrien fer pensar que el nivell d'Espanya baixaria i que han trobat passes endavant de jugadors com Zubimendi, Cucurella, Grimaldo, Merino i un sempre eficaç Fabián. El cas és que Luis de la Fuente ha arribat a les 20 victòries amb Espanya en només 25 partits. Camacho va necessitar 31, Luis Aragonés 33. Només Del Bosque ho va fer en 21 partits. Són números per treure pit i que obren la porta a la frase del dia del seleccionador. Un Luis de la Fuente al que li agradaria ja tenir del tot millorat el seu contracte amb la federació i que quan li pregunten si amb aquest palmarès no està una mica crescudet, va i respon això.
Si no se trata de estar agrandado ni no agrandado, simplemente son las cosas como son. Hay cosas que son cosas ciertas. La tierra es redonda. Alguno piensa que igual es plana. Esos que dicen eso seguramente lo piensen. La tierra es redonda y es redonda. Entonces, joder, estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado. Pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Però baila, dejo, bailala.
Este no és mi Luis de la Fuente.
Bailala, Home, a veure, els resultats que està aconseguint són espectaculars. És campió de la Nations League i campió d'Europa. Vull dir, què més vols?
No, una pregunta clara. Voldria saber si aquest otro, el que esmenta Luis de la Fuente, podria ser Luis Enrique. Aquest otro del carisma i tal. En tot cas, Batllori, el que està clar és que hi ha un símptoma de dolor intern en el seleccionador al voltant del tema de la seva situació contractual. El grup 1, tancant ja aquesta Nations League, Portugal no passa de l'empat a Escòcia, però es beneficia d'aquest empat a 3 entre Polònia i Croàcia, que podia haver acabat amb lesió de Robert Lewandowski.
Vaya entrada.
Sí, senyor.
I Leo Messi, que continua fent hat-tricks, no?
Sí, jo et vaig dir ahir que Bolívia podia ser la selecció més en forma del continent sud-americà. Argentina 6, Bolívia 0. I és que, què passa? Que era una data marcada en vermell al calendari de Messi. Victòria 100 de Leo amb la seva selecció i amb un hat-trick que inclou el gol número 100 del davanter amb la seva nacional. La pregunta per part del company era obligada.
¿Qué te mueve a esta altura ya?
Esto, disfrutar de esto, de ser feliz donde estoy, soy feliz estando con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco que soy un pibe por la boludez que hago y porque me siento cómodo estando con este plantel, porque me siento cómodo y disfruto dentro de la cancha y como le dije, no, mientras vea que me siento bien y puedo seguir ayudando al equipo y puedo seguir rindiendo como yo pretendo, seguiremos disfrutando.
Al marge d'això, la recuperació de sensacions de Brasil davant de Perú, mentre que Paraguai va obtenir una victòria important davant de Venezuela. Punxada de l'Uruguai de Bielsa, 0-0 davant de l'Equador.
I abans del debat, Gil, actualitzem les notícies i informacions al voltant del cas Mbappé, que ha parlat la seva advocada les últimes hores, eh?
Sí, jo pensava que posaria cinto de misteri
de tribunals,
o
no,
de tribunals. Clar. O alguna... sí. Bueno, a tiempo
al tiempo. La podríem haver posat, sí.
Tiempo al
tiempo. No, de moment no.
Mira, si fossis Manolo Lama diries, on està Mbappé? Doncs Mbappé, ara mateix, a aquesta hora, està entrenant amb el Madrid, que avui té doble sessió. Però els seus advocats van fent hores extres. Declaracions de Maria Lix Cani a TFM per afirmar que Mbappé, 1, no sap del que se li pot acusar i que ni tan sols tenen constància que la denúncia vagi contra ell i que està el futbolista sorprès per l'enrenou mediàtic. Cani va afegir la presentació d'una denúncia contra Afton Bladen i Expressen per calúmnies i posteriorment va comentar a Ràdio Monte Carlo la sospitosa sincronia entre les informacions dels paparazzis sobre l'excursió a Estocolm i la presentació de la denúncia. En tot cas, segons Ràdio Monte Carlo, l'entorn d'Mbappé ja és conscient que entren en un procés llarg i de desgast de la imatge del jugador. Per la seva part, l'advocada de la presumpta víctima va ser localitzada per France Press. No va voler fer declaracions. El diari Aftonbladet va publicar ahir imatges de la policia a l'hotel on haurien passat els esdeveniments, recollint, entre d'altres efectes, peces de roba. I argumenten que a partir del moment en què el mateix protagonista va comentar en xarxes el tema, s'amplia l'interès públic de la informació.
Així està el tema dia d'avui. 3:35, de seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim el debat amb el Miguel Rico. La Miguel, bona tarda.
Bona tarda, nois.
Bona tarda, Miguel. Imagino que vam celebrar l'aniversari ahir amb un bon vinet, no, o què?
Sí, però sí? Res especial. Esperarem el cap de setmana.
Molt bé. Molt bé, doncs felicitats. Ahir va ser l'aniversari del Miguel Rico. Jacinto Vicente Abogado, muy buenas.
Muy buenas. Felicidades a Miguel, que no sabía yo las efemérides.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Van cayendo, Miguel, que vagin cayendo, ¿no? Que vagin cayendo.
No pregunto edad, no pregunto edad, porque yo tampoco ya a estas alturas no estoy para presumir.
Pues oye, yo te la puedo decir sin ningún problema. El primer y último 69 de mi vida.
¡Ostras! Esto ya, esto sí que merece una celebración acorde, ¿no?
Sí. Bueno, claro. Pues, por eso espero el fin de semana.
El vinito al fin de semana. El vinito al fin de semana. Es portes fantàsticament bé, Miguel, per molts anys. S'acaba la jornada de partits de seleccions, Miguel, amb, no sé si has vist la brutal entrada que va rebre ahir Lewandowski. Sembla que no és res, però l'entrada és, quan l'he vist aquest matí, es podia haver fet realment molt de mal, eh?
Aquestes coses potser surten el dia següent, no ho sé, si al llarg del dia encara tindrem un ensurt. No ho sé, bueno, el futbol és, ja ho diu, el seleccionador espanyol, això és tot el futbol, no van caramelos. Bueno, pues, això passa amb els de 17 i els de 37. El risc és jugar tantíssims partits, perquè de la quantitat de partits surten la qualitat de les puntades.
Sí, es verdad, Jacinto, que nos pasamos estas ventanas disfrutando de los partidos, porque a mí me gusta ver partidos de fútbol de todo tipo y de selecciones también, pero bueno, siempre estás pendiente cada uno de los futbolistas de su equipo, que bueno, que no se lesionen, que no se hagan daño y tal, y hasta el final no están del todo tranquilos, ¿no?
Sí, y además es que ha coincidido que en una semana que viene hay partidos de realmente de nivel serios para el Barça, entonces sí. Claro. Si en otro momento ya te puedes preocupar ahora con Bayern, bueno, Sevilla primero, Bayern, Madrid, Español.
Sí, sí.
Es un momento en que realmente solo faltaba que el Barça tuviera dos o tres bajas importantes, sería un momento muy duro.
Sí. Home, Miguel, és un tram de calendari pel Barça apassionant, amb grans partits per davant i recuperant a futbolistes molt importants també. A veure com gestiona, perquè tindrà, ara ho comentàvem amb l'Àlex Dalmas, tindrà Flick a les seves ordres des de pràcticament ja a sis migcampistes, els sis molt bons.
Sí, ara és qüestió de veure si els que entren són capaços de guanyar-se el lloc. Ara no és fàcil treure un centrocampista del Barça.
Sí.
No, cadascú podríem triar un amb perjudici d'aquest jugador i benefici del que entre, però hem de saber com tornen també. Mm. Però el que és important és tenir peces de recanvi, i això per descomptat. Quan més llarga i més potent sigui la plantilla, més possibilitats hi ha de que l'equip vagi rendint al nivell superior. I realment sí, ara entrem en un tant de calendari que jo crec que d'alguna manera ens situarà davant de la realitat d'on és el Barça, perquè fins ara ha anat tot tan bé que no saps ben bé com mesurar l'inici d'aquesta temporada. Aparentment és extraordinari. Ara, amb rivals de categoria superior, veurem si l'equip està en condicions de respondre de la mateixa manera.
Sí, sí. Bayern i Clásico, sobretot, Jacinto, viene ahí la prueba del algodón, ¿eh?
Sí, yo tengo curiosidad por ver el parte o información de Lewandowski.
Bueno, en principio parece que no, que es un golpe y nada más, en principio.
Esperemos, pero bueno, como luego además coincidía con que no había jugado, porque aparentemente en el calentamiento también había esa pequeña lesión, pues bueno, a ver qué es. Luego está el tema de Lamine, que si todo fuera normal debería, supongo, descansar o como mínimo no salir titular contra el Sevilla. Tienes a Rafinha, que viene de pegarse la paliza de partidos con Brasil y el viaje, con lo cual es una semanita donde yo, por ejemplo, ya no es para mí opción, sino casi es obligación de que por fin veamos a Ansu Fati, ¿no? En teoría en su nivel, sí. Por ejemplo.
Sí, que descanse alguno de los de arriba, ¿no? O más de uno.
Entonces ahí es el momento en que este jugador, yo creo que para mí esta semana y este partido de Sevilla va a marcar si este jugador está para realmente ayudar o físicamente no puede, no está al nivel y ahí va a plantearse qué se hace.
Ya. Cambio de tema. Voy con el tema de la asamblea, Jacinto, que la tenemos el sábado, asamblea telemática, que viene con esa doble polémica. Se reclama que la asamblea debería ser, por un lado, híbrida, es decir, en parte presencial, en parte telemática, y después está el tema de los números, que la oposición se ha unido para reclamar a Laporta que, tal y como le dice la auditora, que reformule esos números. Jacinto.
Sí, o sea, el tema de presencia de telemática es que sí que es verdad que a estas alturas, en su momento con el tema de la pandemia, pues podía tener sentido. A estas alturas ya tiene poco sentido en mantener solo telemática, creo, pero bueno. Y dos, los números, bueno, es algo que se lleva hablando bastante tiempo, ¿no? La situación, sobre todo, de Barça Estudios, la hemos tratado muchas veces aquí. Lo que pasa es que yo no confío nada en que estas asambleas vaya a haber algún tipo de sorpresa o resultado un poco extraño.
Está todo muy controlado, ¿no? Todo muy controlado, parece, ¿no?
Está controladísimo. Yo no recuerdo una asamblea en la que se haya rechazado lo que proponía la Junta de turno. O sea, si pensamos que ni siquiera en las últimas de Bartomeu nadie protestó, los resultados fueron aplastantes, a estas alturas yo no preveo. Por mucho que estén haciendo fuerza en estos últimos días, por mucho que se esté intentando ir todo el mundo, a mí me da la sensación de que va a ser una asamblea sacada con una mayoría aplastante a favor.
¿Tú creus, Miguel, que tens molta experiència també i has vist moltes assemblees, que pot passar alguna cosa com ara que li tombin els números a la porta, o creus també que ho tenen això tan ben controlat que és impossible?
Pues crec que la maquinària del sistema funcionarà com ha funcionat sempre en totes les assemblees.
Yeah.
També t'he de dir que jo tot això ho veig amb màxima preocupació i amb certa passivitat per part dels socis. Jo he de confessar i confesso públicament que no domino els temes dels números, no d'aquests números del club, ni dels meus. O sigui, no arribo ni a controlar els números de Casanova i se'm fa molt difícil tota aquesta història. Però clar, la diferent lectura dels balanços és tan apabullant que no sé si el club li convindrà tard o d'hora, més aviat, inclús que d'hora, que hi hagi no una comissió econòmica controlada pel club, sinó una comissió independent a la que pugui recórrer per part dels socis i els diguin a qui t'has de creure.
Yeah.
Perquè això que em passa a mi, jo crec que li passa a molta gent amb la interpretació dels números. Clar, si fas cas al club, bueno, clar, no pot amagar que s'han perdut 91 milions, però vaja, ho venen com si n'haguessin guanyat 12.
Sí.
Si escoltes a tots els grups de cometes oposició o al sector crític, les pèrdues que donen fan estar ahí.
Sí, s'aproven els 300 milions. En fi, veurem què passa dissabte. Miguel, Jacinto, gràcies per estar Sportscope en parlant. Una abraçada als dos.
Un abraço.
Adéu. Seguim.
Tiempo de juego. el número 1 de l'esport.
La Lliga torna abans d'una setmana apassionant i Hansi Flick recupera lesionats. Cada partit el vivim amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Digo lo del parón porque aunque es verdad que para De Jong, pues oye, qué bien, 15 días más, para sí. Gavi, para...
pero corta el rollo. De...
Sí, y de hecho, ¿sabes si no pilla un resfriado? Siempre digo resfriado, pero en realidad estoy pensando en lesiones. Rafinha con Brasil, yo qué sé.
Tiempo de juego, Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep María Minguella, Pepe Prieto, Maldini.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Ja ha tornat a la ciutat esportiva la doble K, no?
Cral com vola, eh?
Sí.
Com li diem? Els K2 o què? La doble K, ahir,
ahir vas dir caca i clar, això sona una mica, clar, no queda no. Bé. Aquest la doble K està bé.
Aquest jugava al Madrid i al Milan. Cral com vola, que estaran, evidentment, a disposició de Manolo González per seguir entrenant i jugar dissabte al migdia a les dues a Sant Mamés, que no és mal lloc per tornar després d'una aturada. No estarà encara a Sant Mamés l'home que ha passat avui per sala de premsa, somrient, encantador, aquest xaval de Cubelles. Pot fer carrera a l'Espanyol, Edu Expósito, lesionat el 28 de gener, parla de com ha de tornar al camp.
Hay días y días, ¿no? Pero yo lo que quiero es volver y volver bien. O sea, volver y que me pasen como cohetes, no quiero. Uno ha jugado ya mucho tiempo y no quiere que ahora le pasen como cohetes, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo que también tengo que llevarlo con tranquilidad. Sé que es una adaptación ahora y bueno, poco a poco tampoco tengo prisa. Han pasado muchos días, he pasado muchos meses, así que ahora no me viene de dos semanas más, de un mes más. Así que con calma y que el equipo gane, que es lo importante.
És molt, molt sincer i molt normal que digui això, eh? A poc a poc, ara jo penso que després de la durada del mes de novembre ja estarà per competir, només porta 3 entrenaments amb el grup i no fa tampoc tota la feina al 100%, així que paciència. Amb un Edu Expósito que ha tingut un moment curiós, quan li hem preguntat per la seva relació amb Manolo González, perquè clar, encara no l'ha tingut, entre cometes, d'entrenador. Mira, s'embolica una mica, però al final ens surt bé, l'Edu.
Con el míster tengo muy buena relación. Ahora, lo que le digo, ahora nos tenemos que ver jugador en el campo, los dos, ¿no? Porque ahora estamos fuera y las bromas están muy bien y lógicamente nos llevamos muy bien y todo está muy bien, pero lógicamente él me tendrá que poner o no, me dejará en el banquillo o no, entonces ahí... no veremos si está... Bueno, la convivencia será buena, seguro.
Sí, anar fent curves, eh?
Sí, anar fent curves sí. I al final ha dit, saps què? Segur que me llevo
bien. Mai bien.
Segur que és impossible portar-se malament amb el Manolo González. Demà més feina, divendres tots cap a Bilbao, escoltarem també el Manolo González i el dissabte a la tarda, partit important a les dues, a Sant Mamés.
Molt bé, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom.
No serà fins demà que Mitchell recuperi els internacionals, no?
Els 5 internacionals, hi ha hagut absolutament de tot. El que ho ha jugat tot i a més ha hagut de cruzar el charco ha estat Yangel Herrera, que va disputar 90 minuts a l'últim partit de Venezuela davant Paraguai, la derrota 2-1, i ja havia disputat en el primer partit d'aquesta tongada de compromisos internacionals 90 minuts. És el que més ha acumulat. Ahir esperàvem veure Yasser Asprilla amb Colòmbia, no el vam veure, i no esperàvem, però sí aspiràvem a veure francès amb la sub-21, però com la selecció sub-21 ja està classificada per l'europeu de la categoria, doncs Santi Denia introdueix jugadors de la rotació, jugadors d'aquesta àmplia llista que ha fet per aquest compromís. Demà recupera tots els internacionals a 2 dies d'aquest partit davant la Reial Societat, on divendres li haurem de preguntar a Mitchell en la prèvia per Brian Hill, perquè si no, ja comencen a saltar una mica les alarmes, sabem lo de Sivankov, lo de Blin, lo d'Oriol Romeu, el pas pel quiròfan de Porto, però sense Brian Hill, per allò de talent, de màgia, de desequilibri i sobretot de posició en els extrems, perquè si no, vaja, no li quedarien més opcions que Danjuma i Yasser Asprilla. No té res més si no està Brian Hill per aquesta posició.
Molt bé, avui hi ha Champions femenina. Hi ha partit el Johan Cruyff, heu de dur Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A partir de les 9, el Barça rep el Hammarby suec.
Guanyar o guanyar, partit vital contra el Hammarby, el líder del grup, a les 9 de la vespre el Johan, després de la derrota contra el Manchester City i la victòria del conjunt suec a la primera jornada. Llista de 23, sense cap novetat, llista esperada de Pere Romeu, amb l'única baixa de Salma, que segueix amb la seva recuperació, amb l'obligació de guanyar, comença en la seva estrena a casa. És un bon dia per deixar en anècdota la derrota contra el City i tornar a la solidesa defensiva d'altres temporades. El tècnic Pere Romeu li dona voltes al punt dèbil de l'equip en aquest inici de curs, els gols encaixats a la primera part.
No vol dir que estiguem fent coses molt malament per encaixar aquests gols en quatre partits. Jo no estic orgullós d'encaixar aquests gols. Ninguna jugadora de l'equip està contenta encaixant aquests gols, però han sigut situacions esporàdiques, algunes jugades que podrien haver sigut més controlables, altres que ha sigut clar mèrit de l'equip rival. Estem per intentar rebatre aquestes coses, per intentar millorar aquests petits detalls que ens fan anar-nos a les mitges parts amb el marcador en contra. Esperem que això no segueixi passant. Per això tenim partits cada 3 dies, per anar millorant aquesta versió nostra.
L'objectiu és ser més regulars, diu el tècnic del Barça. Clàudia Pina podria ser la principal novetat a l'11. S'espera l'11 de gala davant un rival. Cal recordar que el Hammarby vindrà més rodat. El Johan està a la fase final de la seva lliga. El conjunt suec està lluitant per la segona plaça, per darrere d'un Rosengard, que ja és campió. Abans, a 3:15 de la tarda, pendents del St. Pölten, Manchester City, a l'altre partit del grup D.
3:51, fins aquí el futbol. De seguida estem al Port de Barcelona.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Vinga, tornem al Port de Barcelona, que en titulars al Juan Arias ens explicava que Ineos havia guanyat la primera regata d'avui. Com ha anat la segona, Juan?
Pues ha repetido la victoria, por tanto la final está viva después de que Ineos británico haya ganado las dos regatas, dejando la final 4-2 favorable todavía al Emirates New Zealand. En la primera regata, un error de los neozelandeses en la presalida ha hecho que pierdan el vuelo, permitiendo a Ineos escaparse y poner una distancia de más de un kilómetro que ha sido imposible recuperar al barco oceánico, lo que dejaba la final en 4-1. Hacía 60 años que la embarcación británica no ganaba una regata en la final. La segunda segunda prueba ha sido mucho más igualada. Ineos se ha manejado mejor con las olas altas, ha mantenido una mínima ventaja y ha repetido victoria por solo 7 segundos. Con este resultado global, 4-2 para New Zealand, la organización mantendrá el calendario previsto y el viernes se disputarán 2 regatas, lo que implica que habrá que esperar al sábado para conocer el campeón de esta Copa América, que será aquel equipo que llegue a las 7 victorias.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Bàsquet, Albert, tenim Eurolliga al Palau aquest vespre, Barça-Mònaco.
Barça-Mònaco, que és Eurolliga de bàsquet, perquè hi vam tenir un Mònaco-Barça de futbol de Lliga de Campions de futbol. Atenció que el conjunt del Principat és un dels 2 invictes, únics invictes de la competició, juntament amb l'estrella roja. A veure si el Barça dona continuïtat al primer triomf del curs a nivell europeu, al mateix escenari, davant l'Alba de Berlín. L'única baixa, el Barça, la de Joel Parra. Parla el vestidor, parla Nicola Provítola.
Creo que el partido se va a dar ahí, ¿no? En el aspecto de cuidar el balón, de poder rebotear en ataque. Creo que es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Y bueno, creo que también, al igual que el otro día con Alba Berlín, la gente nos puede también ayudar, ¿no? A dar un empujoncito, a seguir, porque bueno, el Palau en eso sabe cómo jugar el partido.
Partit molt complicat, el Barça ve de guanyar, són 3 victòries seguides entre totes les competicions, partit molt físic i amb una referència al Mònaco, que és Mike James. El duel, 8:45 al Palau Blaugrana.
I tenim Eurocup a Badalona, Joventut Wolves.
Mateixa hora, 20:30, la penya davant el CUE de grup. Els badalonins arriben 2-1, victòries, derrotes. El seu rival doncs té a un ex del Joventut la temporada passada, Andrew Andrews. Parla el tècnic de la penya, Dani Miret.
Som un equip que ara mateix necessitem molt jugar a casa per tenir aquest punt d'equilibri i de regularitat que en els partits, per diferents motius, no estem trobant. Crec que en el que és els objectius principals, en el que ens hem d'agafar, l'equip està responent, i en el partit contra els Wolves és el que necessitarem, perquè juguem contra un equip amb molt de talent.
Important fer-se fort a casa, tant a la Lliga Endesa com en competició europea. En aquesta Eurocup, la penya arriba després de caure a Saragossa, 96-95 a la pròrroga, només es baixa Miguel Allen, i destaquem la derrota del Baxi Manresa a la Champions del bàsquet. A Itàlia, Dertona 102, Baxi Manresa 85.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que també el Barça juga avui partit de Champions, Edu, a la pista del Zagreb.
I seguim victes a la Champions. El Barça busca la 5a victòria a Europa a la pista de l'històric Zagreb. A 6:45 de la tarda, rival en dues cares. El conjunt de Croàcia ho ha guanyat tot a la seva lliga, però Europa només ha sumat 2 punts de 8 i ocupa la part baixa de la classificació. L'única victòria va ser contra l'últim finalista de la Champions, l'Alborg. El Zagreb, a més, té la baixa dels 3 pivots. Carlos Ortega vol assegurar el primer lloc, no descansa ningú. El descartat serà Antoni Bazán, el tècnic blaugrana, però no se'n refia del rival d'avui.
Ya es un partido trampa, creo que un rival que hasta la jornada pasada contra Seger llevaba 13 meses sin batidos en casa. Tiene gente con suficiente calidad para hacernos mucho daño. Luego una defensa difícil de leer, que alterna 3-2-1 con 6-0 o cambiando de sistema durante el mismo ataque, y va a ser muy difícil con toda seguridad. I tenim que fer-lo molt bé.
13 mesos portava en vita el Zagreb a la seva pista fins a la derrota contra el PSG la passada jornada. Derrota també ahir del Granollers a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. El conjunt d'Antonio Rama ho va intentar tot, va portar el límit al Montpellier, però va caure 24-28 contra el conjunt francès.
I acabarem amb un apunt de golf, Quique, que cada vegada estem més a prop d'acollir la Ryder del 2031.
El 2031 cal esperar molt, eh? I plourà molt. Ja ho va publicar el company Lluís Buixeres a La Vanguardia l'altre dia, que tot estava embastat entre la gent que organitza la Ryder i la gent del Camiral a Caldes, al camp de Caldes, al PSG de Caldes, on entrena habitualment, per exemple, el Girona de futbol. Doncs allà s'haurà de jugar la Ryder Cup del 2031. I per què? Doncs perquè ho sabrem abans del mes de gener. I per què? Perquè han trobat 100 milions d'euros perquè tot es faci a la mida de que vol la Ryder Cup. Les carpes, ok, canviaran el camp fins que faci falta. La grada del tee de l'U amb 15.000 persones estarà llesta. Què fa falta ara? Que la Generalitat alliberi 40 milions d'euros. I sembla que això serà imminent. Abans del mes de gener, en teoria, Catalunya i Espanya tindran la Ryder Cup del 2031.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Hell, Superstar! Com celebro, Ballori, que siguis un tio íntegre, que no perd mai la compostura quan fas les mencions publicitàries i que
Sé perfectament que mai riuries d'un company que tingués un accident enmig d'una mansió publicitària tal com li ha passat avui a Toni Martínez, a Herrera en Cope.
Lo puedes consultar todo. Energía 100% verde. Sau. De fuentes limpias y puedes adaptar tu consumo con su innovadora
app. Se ha caído Goyo, gente.
Sí, no puedo hablar, pero Goyo. Siempre con Orange, ¿eh? Cuidado, sí. Siempre con Orange. Llama al 14 o acércate a tu tienda.
Escucha Herrera en Cope.
Hemos adivinado ya quién se había caído. Que
se ha caído Goyo, se ha pegado una leche.
Está bé Goyo, no? Està bé, no?
Goyo està en perfectes està condicions. No? Tu mai ho faries, Valldori.
No, m'ha passat alguna cosa semblant, després t'ho explico.
Notícies del dia. Tuchel, nou seleccionador anglès. Benvinguda del Daily Mail. Dia negre per Anglaterra. Hi ha una queixa de l'Europa per l'horari de televisió de la Copa davant de l'Albacete, però no anirà enlloc. Serà a 2:15 de la tarda.
Gràcies, Phil.
A vosaltres.
Les 4.